protagonistas.
Nou i sis minuts, moment per a l'entrevista del dia avui amb la tinenta d'alcalde de Serveis a la Ciutadania, Susana Pellicer, amb qui volem estrenar aquests continguts especials que fem per aquesta setmana contra la pobresa i l'exclusió social que organitza Cugat.cat. Ja la tenim amb nosaltres a l'estudi Ramon Bernils per parlar amb ella. Molt bon dia, Susana.
Molt bon dia.
Avui comencem aquesta setmana contra la pobresa i l'exclusió social, una iniciativa de Cugat.cat, també amb la col·laboració de l'Ajuntament i també amb la col·laboració d'atenció de més de 70 entitats, associacions, comerços i empreses de la ciutat. Quina opinió li mereix aquest tipus de proposta que sorgeix del teixit social, també dels mitjans de comunicació, més enllà de les administracions en un moment de crisi com aquest?
Mira, jo crec que ja fa mesos que estic pensant que els temps de crisi porten la gent a ser molt més solidària, i no només amb la solidaritat que estem acostumats de donar una mica de pa, sinó a coses molt més profundes. I crec que la crisi deixa persones per davant, però també deixa, en una societat, l'interès per ajudar els altres, per col·laborar, per donar els que tenen menys, per ajudar que la gent surti endavant. I crec que aquest exemple és una iniciativa, o sigui, aquesta iniciativa és un exemple d'això, no? De diferents estaments de la societat civil que es posen d'acord davant d'una evidència que es veu en general i que es veu aquí a Sant Cugat i que es posen d'acord per fer tot un planning que no es para, no? fins aquí 15 dies.
Centrem-nos en els pressupostos del consistori, en el que fa l'administració local. Recentment s'han aprovat els pressupostos, ja els vam explicar en el seu moment a Cugat.cat, i serveis socials, que és l'àrea de la qual vostè és tinenta d'alcalde, és l'àrea que no pateix retallades, a diferència d'altres àmbits que han hagut d'ajustar els seus pressupostos. Amb el pressupost que tenen aquesta àrea, quines prioritats es marquen en plena situació de crisi, tenint en compte les conseqüències que ha portat a l'actual context econòmic?
Home, quan preparàvem els pressupostos, jo crec que no és només d'aquest any, sinó que ja és de fa 2 o 3 anys enrere, crec que s'ha demostrat en els pressupostos que l'atenció social és una prioritat per l'equip de govern, i per tant tot el que tingui a veure amb que hi hagi gent que no es quedi pel camí, doncs és una prioritat. És una prioritat l'ensenyament, és una prioritat els serveis socials, els serveis de les persones. Quan deies que no ha patit ajustos, n'ha patit una mica, però menys que la totalitat del pressupost, i clar, en comparació doncs molt menys. Per tant, i ara no m'atreviria a dir exactament a quines partides són, però jo crec que són, més les partides sabeu que són obertes, o sigui que en un moment determinat podem fer més èmfasi en una cosa, en l'altra. Crec que s'emporta una part molt gran les beques menjador.
Ara en parlarem més concretament.
Beques menjador, després els ajuts en pla d'habitatge, gent que necessita, també subministraments, cada vegada n'hi ha més petits ajuts però que s'han de fer, alimentació, i també el treball que fem amb el tercer sector, que també doncs, hi ha una part de subvenció, que són entitats que no són estrictament ajuntament, que no és, per exemple, Càritas, però és la Creu Roja i altres entitats que on no arriba l'ajuntament, també doncs arriben aquestes entitats especialitzades, i per tant crec que ho repartim tot de la millor manera.
Els deu diners a altres administracions que impliqui que hi hagi pals a les rodes a l'hora de tirar endavant aquesta acció?
Mira, l'altre dia em deien, aguantarà l'Ajuntament la situació de crisi? I vaig consultar, o vam estar mirant, jo intento ser positiva, i som positius. Jo crec que l'Ajuntament aguantarà en la mida en què les altres administracions compleixin amb els seus deutes.
Quan els deuen ara, en aquests moments?
No és tant deutes, sinó, perdó, amb les seves obligacions. I que tothom ho faci, perquè, per exemple, la teleassistència aquest any ha arribat a zero. O sigui, vol dir que totes les persones grans de Sant Cugat els haurien de treure el botó aquell que porten. Això seria sort. Per exemple, en aquest cas la Diputació que s'hi ha posat, però la Diputació no té cap obligació d'això, no? Ens ha arribat també el pressupost zero de... zero. O sigui, quan dic zero vull dir no que ha baixat, no, d'immigració. Sí que ha baixat a Sant Cugat i a tot arreu l'immigració, però segueixen havent necessitats molt greus i cada vegada més importants. I per tant, en la mida en què l'Estat espanyol, la Generalitat, que no té diners perquè l'Estat no li paga, i la Diputació ens segueixin ajudant, doncs podem seguir endavant. Si no, doncs l'Ajuntament doncs té uns recursos limitats, com tothom, i encara que tenim clar que l'atenció social seguirà sent una prioritat, doncs hi haurà coses que segurament no podrem arribar.
Quan els santcoatencs sortim a vegades de la ciutat i parlem amb persones que no són del nostre municipi, sempre tenen una imatge, o la majoria d'ells, si no coneixen la ciutat en profunditat, de ciutat pija, per simplificar-ho molt, ja sé que és un tòpic. Però en què ha canviat la ciutat ara? En quins sectors es nota que aquesta ciutat pija, que era un embolcall, òbviament no ha estat la totalitat de la ciutat així, ha comportat aquesta crisi que vostès des de serveis socials han comprovat que han necessitat donar ara un cop de mà quan potser fa 3, 4, 5 anys quan la situació era de benestar gairebé absolut, no s'hi havien trobat.
Mai ha estat com la gent pensa, com dius tu, per tant...
No ho dic perquè és la típica conversa.
Sí, sí,
quan
sí, allà no n'hi ha. Mira, jo
me'n recordo
quan em van dir serà regidora de serveis socials, immigració, i doncs immigració, m'han dit, tothom em deia, ui, immigració no tindràs feina, serveis socials tampoc, doncs des de fa 6 anys ja n'hi ha d'aquesta feina, amb què ha canviat? Doncs que s'ha aguditzat i, per exemple, a la ciutat hi ha molta gent que ve per primera vegada. Normalment els serveis socials és un lloc que... estava pensat per un tipus determinat de gent, amb pocs recursos, immigració, dones soles, doncs és el tipus que normalment assistíem a serveis socials. Fa un any i mig o dos doncs hi ha moltes visites noves de gent de Sant Cugat de tota la vida doncs que es troba en aquesta situació, que jo diria que això no és dolent, és que s'està obrint els serveis socials perquè potser els teníem pensats d'una manera que potser tampoc era l'única manera que podien funcionar. Llavors jo crec que assistim a les persones amb problemes més greus que abans, perquè abans doncs fèiem ajuts potser més curts i la gent doncs trobava una feina aviat i encara que no eren molts diners, però ja hi havia unes perspectives de futur, i en canvi ara doncs estem veient que els ajuts estan allargant una mica més perquè les perspectives de feina de futur doncs no hi són.
Tenen alguna dada que il·lustri aquest increment de demanda per part dels santcugatencs en serveis socials? És a dir, hi ha hagut un tant per cent més elevat de visites o hem hagut d'atendre tantes famílies respecte a fa uns anys? Quina dada ens pot servir per il·lustrar aquest increment o aquest canvi de perfil de la gent que s'hi apropa?
Home, el total d'ajuts des del 2010 ara el 2012 és augmentat en el 35,5%. Això vol dir que després, quan mires un per un, doncs no són visites tan llargues, o sigui, no és gent que està 2 i 3 anys, sinó que són famílies que acudeixen per primera vegada. També hem d'aclarir una cosa, que també parlant dels tòpics aquests, les persones que van a serveis socials, tampoc no és per un problema només de pobresa o d'exclusió. Jo volia mirar això en positiu també. Hem atès també més gent, però també gent que potser el que necessita és una residència pels avis que tenen a casa, o un servei per una persona amb discapacitat física, o sigui, tots aquests venen a parar serveis socials d'aquestes persones, però no tothom és per pobresa, i per tant crec que el que té els serveis socials és que està obert a tothom. No us has d'enganyar, i sí que és veritat que per la part pobresa estrictament doncs han augmentat i tenim previsió de que augmentin aquests ajuts.
Beques menjador, en quina situació es troben i sobretot si han també percebut un increment de demanda d'ajuts en aquest àmbit?
En aquest tema també hi ha rumorologia.
Sí, ho dic
ja
perquè
sabeu,
tampoc ara farem ressò de rumors que arriben, però
no,
és un tema que està a la boca de molta gent.
Això és totalment fals, que els immigrants s'emporten les beques, això jo crec que és desprestigiar una cosa que funciona. Bueno, funcionen moltes coses, però jo crec que els serveis socials tenen una serietat i per tant no es dona una beca a qualsevol, sinó que es fa un seguiment i per tant sí que se'ns pot escapar algú, immigrant o de Sant Cugat de tota la vida, algú que ens enganyi, no diem que no, abans de dir, és que li han donat, això és veritat, però vaja, jo crec que hi ha un control bastant exhaustiu. Què ha passat aquest any? Que les beques de 0 a 3 les hem rebaixat. Per què? Perquè no hi ha hagut tanta demanda, no? Perquè la gent doncs és una edat que primer que no és obligatori, després que hi ha menys nens apuntats a les escoles bressol i la gent s'ho combina per fer el dinar a casa seva, o el porten al matí, la iaia va a la tal buscar al migdia, li fa el caldo, això és molt bàsic el que estic dient, però és amb el que ens hem trobat la realitat. I després a primària han augmentat, doncs perquè cada any augmenten una miqueta, han augmentat bastant, i hem aprofitat perquè com que a secundària els instituts ja no van a les tardes, doncs també era absurd que, o sigui, que han baixat les demandes de beques. Hem de dir que aquestes beques no són del 100% la majoria, llavors clar, si tu has de pagar 1,50 € o 2, o potser 2,50 €, una part d'aquesta beca menjador, i el teu nen no es queda, el teu noi noia no es queda a dinar a casa, no té classe a la tarda a l'institut, doncs la gent també fa números, diu, saps què, no ens surt a compte. I per tant, hem aprofitat a secundària i a primària a donar ajuts de beques de diners que no s'havien demanat a secundària i a escoles bressol.
Entitats del tercer sector. Com estan aquestes entitats a Sant Cugat i quina és la relació que s'estableix des de l'administració local, l'Ajuntament, amb aquestes entitats perquè pugui haver-hi una sinergia que permeti doncs, que els serveis que s'ofereixen des dels diversos àmbits siguin el més complets
possible? Doncs total. A Sant Cugat sempre diem que som rics en moltes coses. Jo crec que som rics en xarxa i aquestes entitats del tercer sector estan fent una feina impressionant perquè l'Ajuntament pot arribar fins on pot arribar, però després hi ha tota aquesta reguitzella. A vegades només parlem de Càritas, que fa molt bona feina, però hi ha moltes entitats que treballen, des de Oncolliga, amb persones amb malalties oncològiques, amb càncer, les esglésies evangèliques en aquest moment crec que estan fent una feina també molt discreta, però estan ajudant a molta gent, sobretot molts immigrants d'aquesta edat segona, de primera generació que encara estan arribant, mares soles, amb nens, és una xarxa important i bé, i a partir d'aquí doncs tota una sèrie de Creu Roja, per exemple els kits sanitaris de Creu Roja també han augmentat, vol dir doncs que ser pobre, la pobresa és també viure d'una manera digna, i digna no només és indigna, no només és tenir un plat calent a taula, sinó doncs, no poder tenir el sabó quan la necessites, no poder tenir la medicina quan la necessites, partir-se un aspirina entre vari, o sigui, la pobresa va més enllà de només el que pensem normalment que és el menjar a taula.
La pobresa energètica, que és un altre concepte que ha sorgit, que arribi l'hivern, per exemple, i una família no pugui encendre la calefacció perquè si la encenen i els puja la factura, no arriben a final de mes. No sé si també aquests casos han crescut i si hi ha alguna manera d'intentar ajudar aquestes famílies.
En aquests casos tenim un projecte que gràcies a la gestió que s'està fent energètica no solament de l'edifici de l'Ajuntament, sinó dels edificis municipals, estem estalviant diners i la idea és invertir-ho en això, no solament en ajudes, sinó en rehabilitar els llocs, no? Perquè a vegades són cases que potser es gasta molt doncs, perquè no hi ha doble vidre, estic parlant sobretot de les Planes i la Floresta, no? De llocs doncs, que les cases no, bueno, el que hi ha és que s'escapa l'escalfor per tot arreu i per tant tenim oberta una línia que encara l'estem treballant a veure com fer-ho, no sabem si a través d'una línia d'ajuts o ja ho veurem, estem amb el regidor de Medi Ambient treballant això, però és una pobresa que està creixent energètica, i tant.
Pisos d'emergència social, no sé si tenen algun petit parc d'aquest habitatge social de Sant Cugat destinat en casos en què, per exemple, alguna família es vegi obligada a marxar d'un pis perquè no pot pagar el lloguer. No sé si existeixen aquests mecanismes en cas que una família es trobi en aquest problema de l'habitatge que ara en parlarem.
Sí, abans de que marxin també hem augmentat l'ajuts amb habitatge. Ens han pujat un any a l'altre el 25% d'ajuts amb habitatge. Això són molts diners, perquè abans que una persona les desnoni, no se'n vagi, el que intentem és, si per exemple en dos mesos d'un mes o dos mesos o tres mesos o quatre n'hem fet inclús, fent el seguiment de les persones, poden quedar-se a viure en el seu lloc, en el seu pis, és menys tràgic per tota la família, sobretot en famílies amb nens i així. O sigui que més que traslladar-los, el que fem és un treball de dir, bueno, fins a on, fins que busquem un altre lloc, els ajudem, I sí que hi ha hagut algun cas d'aquests més greus, però no són la majoria. Per tant, intentem que aquest extrem no arribi, i els ajuts amb habitatge són així. De pisos d'exclusió social, a vegades ens diuen, us en sobren? No ens en sobren, perquè en tenim pocs. Ara estem parlant en promoció de que les noves promocions doncs, hi haurà un tant per cent cada vegada més important, però el problema de l'habitatge doncs, segueix existint, encara que hi ha l'oficina de l'habitatge està fent un gran esforç en aquest sentit a la ciutat.
Recentment han nascut a Sant Cugat, algunes d'elles també a àmbit nacional, noves entitats com per exemple la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, l'Assemblea dels Drets Socials i els Lladoflautes, gent gran que intenta posar el seu granet de sorra per canviar l'actual societat. Quina relació s'estableix des de l'Ajuntament amb aquest tipus d'iniciatives que sorgeixen del teixit ciutadà?
Home, jo crec que tenim una relació fluida, diria jo. Ens hem entrevistat amb tots ells, tenim una relació doncs, que cada cop que surten coses doncs, en parlem. Crec que a vegades també són iniciatives que també algunes coses, i ells ho reconeixen, fan un copy-paste d'accions que es fan en altres llocs. No? Jo sempre els dic, mirem números, perquè jo crec que fer una manifestació, o sigui, és igual de greu que deixi una persona, una que foca a 10, no? Però a vegades quan parlem de números és quan veiem les magnituds de les coses, no? I llavors tant amb els iaioflautes com, bueno, els hi diem, i amb els de la plataforma, doncs també ens hem trobat diverses vegades, no? Parlem de casos concrets, o en general, no, parlem en casos concrets. Jo crec que quan anem al cas concret podem ajudar més, podem treballar més conjuntament que no la manifestació així general, no? Hi ha aquest problema, posem-s'hi, eh? I aquesta és la relació que estem mantenint, sobretot amb la plataforma d'habitatge, i la plataforma dels iaioflautes van estar l'altre dia al despatx de l'alcaldessa, cridats per ella, i van manifestar doncs les inquietuds que tenen, i hem quedat doncs que en seguim parlant, i que bé, que posem sobre la taula coses que ells s'enterin, i que a vegades no arriben a serveis socials, doncs escolta'm, parlem-ne i mirem els casos concrets.
Sobre el menjar, què es pot fer des de l'Ajuntament per evitar que supermercats, botigues, llencin aquell menjar que a vegades doncs està a punt de caducar, o que ha acabat de caducar, tot i que ara s'estan canviant els protocols perquè els aliments puguin durar més. Què es pot fer des d'un àmbit local per evitar veure les imatges que una vegada ens trobem quan anem a llançar les escombraries, que trobem alguna bossa amb algun menjar que, home, fa molt lleig.
Jo crec que es llença menjar, però és menys del que es llançava, per exemple, fa un any. I això ho hem comprovat amb diferents entrevistes, amb diferents cadenes de supermercats que ens hem posat a la disposició com a Ajuntament, però no perquè ho recollim nosaltres, sinó doncs perquè ho portin a algun lloc o perquè Càritas ho vagi a buscar. I la veritat és que ens diuen que els excedents cada vegada són menys, en el sentit que les cadenes cada vegada ajusten més, les empreses també, i cada vegada s'obre menys. O sigui, sí que és veritat que pots obrir un contenidor i hi ha menjar. No dic que això no passi, eh? Però que ells mateixos doncs també fan un esforç doncs per posar aquest producte a última hora. Que dia, sense fer cap campanya ni res, les fruteries a la carretera de Cerdanyola, tu vas a les 6 de la tarda, i hi ha uns lots per un euro amb una quantitat de fruita, doncs per què? Doncs abans la tiraven, no? Ja s'han posat d'acord amb les fruteries per dir, doncs és a menjar que està, te'l pots menjar, però potser no està allò amb la frescor que el compraríem a 3 euros al quilo, doncs per un euro t'emportes. Jo crec que es poden anar fent iniciatives en aquest sentit, però crec que la gent ja està molt
conscienciada.
Això és, conscienciada de que no s'ha de tirar el menjar, eh? I les cadenes ja ho estan veient també.
Avui tenim també un tema que surt als mitjans d'una iniciativa legislativa popular per una renda garantida de ciutadania. Es tractaria que tothom que quedés sense feina, sense recursos que li poguessin arribar, tingués una petita renda per garantir, amb aquests 600-700 euros aproximadament, que pot sobreviure. No sé si vostè n'és partidari d'aquesta mesura, perquè hi ha qui diu que això també implicaria que persones que potser aquesta quantitat ja no els compensaria buscar feina. No sé, per tant, que hi ha l'entrevista, si vostè és partidari d'aquesta mesura.
Jo crec que, jo he dit des de Convergència i Unió també, que aquests tipus d'ajudes generalistes s'han de mirar com es donen, i s'ha de ser molt curós, perquè el fet de rebre uns diners a canvi de res, doncs segur que hi haurà gent que aquests 600 euros els necessitarà i seguirà fent un esforç i per posar-se al dia i per formar-se, però potser hi ha gent que no. I per tant, aquests ajudes generalistes, amb experiències que s'han tingut a altres països, no han acabat de funcionar. Tot i que crec també que actualment, tal com està el país, Catalunya, i tal com està l'estat espanyol econòmicament, dubto que es puguin donar aquests ajuts a tanta gent, eh? I per tant, no diria que estic en contra, eh? Jo crec que s'ha d'ajudar la gent que realment ho necessita, però també s'ha de vigilar la manera, la sistemàtica de com es dona.
Susana Pellicer, tinenta d'alcalde de Serveis a la Ciutadania, moltíssimes gràcies per haver vingut a QuatPucat.
Per la iniciativa, no per l'entrevista, per la iniciativa.
És un dels continguts especials que hem ofert, aquesta entrevista amb la tinenta d'alcalde de Serveis a la Ciutadania, per tractar com estaven els serveis socials a Sant Cugat. Moltíssimes gràcies i fins dissabte, que tenim aquest programa especial a la plaça d'Octavià.
I tant, ens anem
molt
veient.
Molt bon dia, gràcies. Molt bon dia.